Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 4 minuts de 4:45. Que bé, no?, que desaparegui la mascareta de les nostres vides, que fem un pas endavant, que el tema de la Covid es vagi fent petit de mica en mica. Josep Martí Blanc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, estimat.
Quines ganes, no? Adéu una vegada, no? Esperem.
Bueno, esperem. Fa temps que alguns ho venim reclamant.
Alguns, sí.
I ja va ser una hora, han trigat. Al final, els governs, a vegades tens la impressió de dir, si pots amargar una Setmana Santa, per què deixar-la fruir?
Bueno, jo entenc, la complexitat de que després t'acusin de que gràcies a que has fet això...
Sí, perquè els polítics són saben en quin món viuen.
Yeah.
I en la mesura que hem construït un món en què tothom defuig la responsabilitat individual perquè se sent més còmode buscant culpables quan passa algo i el capacito de los golpes són els polítics, doncs ells han de comprar assegurances que els cobreixin contra Clar. Tots aquests mals. I en aquest cas, fa temps que, diguem-ne, l'assegurança que ells busquen està per sobre del que el sentit comú aconsella. Però jo crec que ens han invitat a que féssim un exercici d'insubmissió col·lectiva a partir d'avui mateix.
Clar, és veritat que dius, sí, perquè d'aquí 2 setmanes i no avui, no? En fi, el capacito de los golpes, m'ha agradat molt això, Josep. El capacito de los bosques. Ai, de los bosques, no, de los golpes. Bueno, segons quin bosc, també. Escolta'm, de què parlem avui, Josep?
Ostres, avui tinc el cor que se m'obre.
Ah, sí?
Sí, Toni. Perquè parlarem del meu autor preferit.
Ah.
I aquest autor preferit meu, que... Gilbert Keith Chesterton, anglès, el coneixem com el príncep de les paradoxes. I fixa't quina paradoxa, que és que jo sempre vinc amb el llibre del que vinc a parlar.
Sí.
I t'has fixat que avui no portes
llibres, és veritat.
Doncs la paradoxa és que este matí, quan he sortit de casa i he agafat el bus, he agafat 2 llibres que necessitava per la secció d'avui, i n'he agafat uns quants més de la col·lecció per a impressionar-te tu.
Ahà.
I convèncer-te de que valia la pena que llegeixis Chesterton.
A mi em tens impressionat, encara que no portis llibres.
I la paradoxa és que és el meu autor preferit i me'ls he deixat al bus, al matí.
De veritat? I els has perdut?
Sí.
Ostres.
Sí. I llavors he decidit mirar-me-ho a la chestorniana manera, que és que... Hi ha quelcom de màgic amb el fet de que jo avui hagi deixat 5 llibres al seient del bus, que és que algú els agafarà tots, un agafarà 2 i un altre n'agafarà 2 i un tercer n'agafarà 1 i sumarem lectors de Chesterton a casa nostra, i els llibres doncs ja els recuperaré o no, perquè diguem-ne, el meu problema és d'espai a casa. I dius, i per què hem triat Chesterton? Mira, hem triat Chesterton perquè, jo en tinc ganes de parlar, sempre podria passar hores i hores parlant d'aquest autor. És fàcil llegir-lo en anglès, perquè era l'obra en la que publicava. El Regne Unit, Anglaterra en concret, un se pot defraudar perquè no és un autor que tingui molt predicament. Als Estats Units sí, és una institució. I en castellà fa molts anys que hi ha una febre editora de l'obra de Chesterton, però en català, llevat de les coses del primer terç del segle XX, amb traductors com el Pau Riba, gent que el traduïa... però després costa molt trobar edicions d'ara de Chesterton. I hi ha hagut una feliç coincidència en el mercat, que és que Quaderns Crema ha publicat Herètics, que és una obra d'assaig, articles, però diguem-ne voluntat assagística, i una editorial petitona que es diu Edicions del Cràter, ha publicat Els arbres de l'orgull, que és una narració curta, no molt llarga, de Chesterton, i he pensat que era un bon moment per dir, ja que és el meu autor preferit, el Toni em deixa fer el que el roti a la secció, doncs vull parlar de Chesterton. I llavors hem dit, els llibres d'esta secció, aquesta setmana, avui, ara mateix, són Els arbres de l'orgull, que ha tret Edicions del Cràter, i Herètics, que ha tret Quaderns Crema.
Escolta'm, però ens hauries d'explicar per què és el teu escriptor favorit i qui és, qui era aquest home.
Doncs pues mira, Chesterton era un home... un home content de ser home. Un home feliç de ser home. Home en el sentit que veníem utilitzant històricament, és a dir, que engloba homes i dones. Content de ser un ser humà i feliç de ser un ser humà, que vivia la vida amb alegria, que tenia independència de criteri, que anava pel carrer veient la realitat, pensant que la realitat amagava màgia i que fora del que es veu hi havia coses que no es veien i que sempre el més visible no era el que era veritat, que hi havia veritat amagada sota les pedres i que les fades existeixen i que la màgia existeix i que la vida s'entenia i era bonic quan un s'atrevia a viure sense complexos el fet de que ser home, persona, en el llenguatge correcte d'avui dia, és un miracle, que la vida és un miracle, que a cada cantonada ens esperen grans miracles i que tot això té un sentit de la transcendència i que va més enllà de lo material, va més enllà de lo racional. És a dir, era un home que creia en els miracles. No es pot llegir Chesterton sense... És a dir, es pot llegir Chesterton sense ser catòlic, però no es pot llegir Chesterton sense tindre una mirada transcendent sobre la vida. I tot això ho feia acompanyat d'humor i amb una narrativa fina, afilada, que et toca la cara sense fer-te mal, que et fa riure, que et fa transcendir, i sense renunciar a res del que per a ell era bàsic. Era un conservador, no se n'amagava. Moltes vegades pensem que les grans lluites culturals del present les hem inventat nosaltres, i no és així. Ell ja va tindre grans trifulques amb progrés de la seua època, però sempre va defensar el que creia que era defensable. Sempre va posar l'home al bell mig de totes les coses. I et dic, no pots obviar tota la part d'ell que ajuda a entendre'l, no? Es va convertir al catolicisme molt gran, als 48 anys, després d'un procés de pensar-hi en profunditat. Però hi ha una cosa que amb ell sempre l'acompanya, que és, escolti, això de l'home amaga al darrere un miracle, i el dia que només serem capaços de creure en allò que veurem i en allò que tocarem i en allò que serà demostrable, estirem posant en risc el més profund de la persona. I llavors, sobre aquesta base, s'amaga a través de tota la seva obra, que engloba tots els gèneres que et puguis imaginar, principalment assaig, narració, però també poesia, dues obres de teatre, biografies, com les que feia l'Stefan Zweig. S'amaga a través de la seva obra completa, que hem tingut l'oportunitat de llegir-lo molt, pràcticament una cosmovisió del món sencer, i dius, i per què és el teu autor favorit? Doncs perquè en el meu cas aquesta cosmovisió s'ajusta bastant al que jo crec, i al final els autors t'agraden més, com més quan els llegeixes penses, Això que diu aquest senyor, jo no sé com, però ho havia experimentat i ara m'ho trobo escrit. No?
Si jo fos l'editor o l'editora d'una de les editorials que han publicat aquests llibres en català, ara mateix estaria molt content o molt contenta. Mariona Bosch, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Home, ve de gust dir, un moment que ara vinc, no?, sortir corrents cap a la llibreria i fer-se amb tota l'obra de Chesterton, no?, després de tot el que acaba de dir en Martí Blanc, no?
I tant, i tant.
Vosaltres heu fet possible aquest somni que manifestava en Josep en el primer minut, no?, poder llegir-lo en català.
Sí, de fet, era un dels primers autors que teníem pensats per la col·lecció de relats, per a la col·lecció de narrativa breu. Al final va ser el segon, el primer va ser Mau Passant, però era indiscutible que estaria allà. I, de fet, ens agradava tant el personatge com la manera d'escriure, com allò que estava defensant.
Ells han publicat un llibre que es diu Els arbres de l'orgull. Aquí està, això que et deia de que en Chesterton hi ha una cosmovisió que defensa sempre una mirada sobre la vida que amaga dimensions màgiques, no? Et volia preguntar, et vull fer diverses preguntes com a editora, però i donat que Chesterton en català no el podem llegir gaire en edicions actuals i que els que tenim el cor robat per aquest senyor, doncs hem d'anar a les traduccions del Pau Romeva, del primer terç del 20. Hi haurà continuïtat? Editareu més coses? O és només aquesta fulla la que posareu al mercat?
Sí, tenim apuntat en altres col·leccions. Per ara hem sortit amb dues. L'altra és una col·lecció de text autobiogràfic i Chesterton en té de molt interessants. I també per alguna col·lecció que encara no hem posat en marxa, que és de novel·la, també el tenim apuntat per alguna cosa. No serà immediatament, però sí que li volem donar continuïtat.
I per què vau triar primer els arbres de l'orgull? Perquè ja per triar i remenar, vull dir que pel tipus de llibre que heu fet, és a dir, d'un número de planes X i que tingui uns costos de producció limitats, hi havia molt per remenar i, en canvi, heu triat aquesta opció. Per què?
Sí, a veure, ens va semblar molt representatiu de l'autor perquè reuneix, doncs, des de l'enginy amb el que escriu, la ironia, hi ha sentit de l'humor, però sobretot perquè fa servir una cosa que tu has comentat, que és la paradoxa, que ell feia servir, doncs, per comentar la vida pública, o sigui, era un comentarista i un analista, doncs, de la política, de l'economia, de la filosofia, però sobretot en aquest llibre el que fa, d'alguna manera, és situar-se en, diguéssim, enmig de dues posicions. O sigui, el que fa no és criticar una superstició, que seria d'alguna manera anar a lo fàcil, sinó que situa entre la superstició i la ciència. I no diu que la por és estúpida, el que fa és dir que d'alguna manera el que és estúpid és la por de la por, no? I el fet de no voler indagar en una cosa o descartar-la només com a superstició, etc. I el que està criticant és no voler anar a fons en un fet, no? I també ens va agradar perquè creiem que, bé, com que això era una col·lecció de narrativa breu, havíem estat mirant contes i relats, però en aquest cas ens agradava perquè, o sigui, en la seva narrativa breu, Chesterton té una manera com molt orgànica, molt natural, d'explicar una cosa i d'explicar-la molt bé. És a dir, darrere d'un conte o d'un relat o d'una novel·la tan breu com aquesta, no et pots amagar darrere una trama èpica molt ben construïda o darrere d'uns personatges carismàtics, que també ho poden ser, sinó que has d'anar clarament a explicar una cosa, i aquí ho feia molt bé. I diguéssim que quan has d'escriure un text breu és on un autor demostra si sap explicar allò que vol dir clarament, no? I en aquest sentit, aquest relat també té a vegades l'aire de guió de cinema, no? Explica en pocs passos, en poques seqüències, una cosa.
Saps una cosa, Toni? Una virtut del llibre aquest, dels arbres de l'orgull, que he publicat en català ara, Edicions del Cràter, allà hi ha una cosa que es repeteix en tota l'obra de Chesterton, que és el respecte, gairebé admiració, per dues coses. Per l'home corrent, per l'home corrent i per l'home com és. És a dir, quan tu llegeixes els arbres de l'orgull, allà veus diferents personatges, n'hi ha un que no és principal en cap moment. No és principal en cap moment. I no desvetllarem la trama. Però que és el que et dona sentit i el motor de la història, que és l'home comú, que malgrat ser comú, no necessita que li diguin cada dia com ha de viure, no necessita que li diguin el que ha de creure a cada minut, no necessita que li robin allò que creu per ser feliç o per desenvolupar-se en la vida en normalitat. Dius, això és un anarquista, no? Si és un conservador de manual a Chesterton. Però una de les idees principals de tota la seva obra, vagis a l'assaig, vagis a la narrativa curta, a la novel·la, sempre hi ha el respecte per l'home comú. I això per a mi és meravellós. No sé si amb aquesta idea que acabo de destacar la nostra editora està d'acord.
Què dius, Mariona?
Sí, jo crec que ell critica, en certa manera, que no es confiï en una creença, o sigui, o en una superstició, com es diu despectivament dins de la història. El que Chesterton està com criticant és que no es reconegui que en aquesta creença hi ha un tipus de veritat, tot i que no sigui un tipus de veritat com la veritat del sentit comú racional, diguéssim, no? De fet, hi ha un moment en què em sembla que li diu a Fadi a un personatge: vostè es mantenia fidel al seu principi racional, que era que una cosa havia de ser falsa perquè milers d'homes havien trobat que era certa, no? Sí, clar, ell està dient, també li fa dir a un altre, que la gent supersticiosa barreja veritat i fantasia i que les persones instruïdes de veritat ho tenen separat, no? I ho fa molt bé contraposar totes aquestes paradoxes i proposar alhora aquest respecte que tu dius, però també la necessitat d'investigar una cosa i d'anar a buscar quina veritat hi ha en aquesta creença o el que sigui.
Això es veu molt, per exemple, una de les coses que en vida el va fer més famós i més popular i li va donar una vida folgada des del punt de vista econòmic, que són totes les narracions curtes al voltant d'un personatge que ell va crear, que era el pare Brown, no? Un capellà investigador, un Sherlock Holmes, però en sotana. I allà veus, perquè he insistit bastant en que has d'entendre que quan llegeixes Chesterton estàs llegint algú que creu en la transcendència, perquè si no la seva obra se't pot fer estranya. Però algú que no creu formalment en un déu determinat ni està encaixat en una religió determinada, fins i tot en cap religió, però segueix pensant que el fet de la humanitat té un punt de transcendent, el pot llegir. I en els contes del pare Brown això també es veu perfectament, la necessitat d'anar més enllà de lo visible, anar més enllà del positivisme. És a dir, és una aportació intel·lectual molt interessant al món del conservadorisme polític. Ara oblidat de sigles de partit, de cosmovisió, la mirada sobre la vida. El Chesterton t'hagués defensat la idea, dir, escolti, quan un conservador va per un carrer, quan un progressista va per un camí i troba una pedra al mig, el que fa és traure-la, perquè arriba a la conclusió en 10 segons de que aquella pedra és una merda i fa nosa al mig del camí. Quan un conservador va per un camí i troba una pedra al mig, abans no la treu, deixa passar el temps i es fa mil preguntes, perquè pensa, si aquesta pedra està aquí, a la millor és perquè algú l'ha posat, i si algú l'ha posada, a la millor és per alguna cosa, no? Doncs aquest és Chesterton. I Chesterton seria el que avui diria, t'escriuria alguna cosa així, amb una línia, et diria, l'independentisme més valent ens ha portat a l'autonomisme més pobre, no? Perquè era el rei de les paradoxes, s'atrevia a exposar-les i no devia obediència més que a ell mateix i a la mirada que ell tenia sobre el món. És a dir, és un exercici d'honestedat intel·lectual molt marcat, i per això és una molt bona notícia que gent com la d'Edicions del Cràter doncs posi al mercat llibres com els Arbres de l'Orgull.
De tota manera, els relats del pare Brown es poden llegir també en català, no? Crec que es poden llegir en català, no?
Sí, hi ha cosetes.
Sí.
Quan jo defenso que... És a dir, en castellà, que pràcticament cada setmana surt un recull d'articles, saps? Hi ha una activitat al voltant d'aquesta figura bastant interessant, com en tot, en aquesta societat del present, que tot està... tot es converteix en alguna cosa de part, no? Pues hi ha gent que se sent molt prop. Però la meva reivindicació és sobre un periodista de primera, un novel·lista de primera, un assagista de primera. A dir, el... I mira, estic en condicions de donar-te una exclusiva, que és una cosa que no faig mai...
Te l'estàs donant tu sol, eh? Però m'encanta.
En aquesta secció.
A veure.
El 2024 farà 150 anys del naixement. Hi haurà una exposició a Barcelona per reivindicar-lo com a autor i apropar-lo al públic en general. Per tant, la nostra editora, a la millor, com que les editorials treballen a llarg termini, pensa que és una bona idea començar a pensar algunes coses pel 2024.
Està molt bé.
Sí, podria ser una bona idea. També, en el cas dels Arbres de l'Orgull, clar, m'has preguntat si tenia continuïtat i t'he dit que sí, i també ens interessava aquest llibre com a llibre d'entrada, perquè creiem, bueno, la col·lecció en la que està inscrit, doncs és una col·lecció en la que pensem que lectors pot ser la porta d'entrada a tots aquests autors, i de fet és els Arbres de l'Orgull, la forma que té és la de la resolució d'un cas, però tal com has dit hi ha molta més cosa darrere, és a dir, realment el que hi passa és que hi ha un home que intenta convèncer a una comunitat d'una cosa que sap, i però no ho pot fer perquè diu que aquesta veritat que sap està embolicada amb altres coses que no pot deslligar, i o sigui, té molta més profunditat del que aparentment podria ser simplement una història de resolució d'un misteri o d'un cas policíac, etc. No? I en aquest sentit és una excel·lent porta d'entrada per altres coses.
No va dir-ho jo, allò de la porta d'entrada, no? Tal qual ho esteu dient. Digues, Josep.
És que és filosofia. En veritat, tu estàs llegint una narració del pare Brown i et diverteixes perquè hi ha un misteri i un senyor llest que va en sotana que la resol, no? Com si estiguessis llegint Agatha Christie o qualsevol altre. Llegeixes els Arbres de l'Orgull i també estàs davant d'una història que té un misteri i tens la curiositat de saber com es resoldrà. Però al darrere, i no cal que tu hagués de mirar amb els ulls achinats i fent-li intel·lectual. No, és que està escrit de manera que el que hi ha és un tractat de filosofia detrás del conjunt de les línies, i això es va repetint en Chesterton, en tota la seva obra. Agafis un article, agafis una narració curta com els Arbres de l'Orgull d'Edicions del Cràter, agafis una obra dura des del punt de vista intel·lectual com Ortodoxia, agafis una biografia com la de Sant Francesc d'Assís, qualsevol cosa que agafis, al darrere el que hi ha és un tractat de filosofia, i això li dona un doble, triple, quadruple registre a qualsevol text de Chesterton que el fa, des del meu punt de vista, un monstre de la literatura.
Mariona, t'agraïm moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies, bona tarda. Ens queda poc més d'un minut. Fem un petit homenatge entre tu i jo a aquest senyor. Aquest senyor que apostava per la vida plena de miracles, no? Me'n recordo, no és el cas, però me'n recordo una vegada fent un programa de ràdio que teníem un col·laborador, un tio magnífic, una ment fantàstica, un noi que havia tingut un problema de paraplegia i anava sempre amb la seva cadira de rodes. Era heavy, eh? O sigui, perquè tu el veies amb un aspecte absolutament extrem, no?, amb la seva cadira de rodes. I el mando de la cadira era una clavera. I un dia, t'ho juro, i un dia arriba a la ràdio, a la SER, i li diu, què te passa, Toño? I em diu, no, és que m'han robat la calavera. Que fuerte, tal. I el senyor que li havia robat la calavera estava escoltant la ràdio. I li va tornar la calavera.
Veus?
T'imagines que apareguin aquests llibres? Que vés a saber on estan aquests
mira,
llibres
quasi,
ara mateix.
Quasi que prefereixo que aquesta nit algú que no coneixia Chesterton encengui la llum de la mesita d'anar a dormir i tingui una erecció intel·lectual.
Se la sent. I si no, que se'ls compri, perquè després de tot el que has fet, nen. Josep, bona setmana.
Bona setmana.
La sent, ara tornem.